anem a fer l'Espai Empresa, l'espai que elaborem sempre gràcies al suport de la Unió Empresarial de l'Anoia i que ens ve aquí la Beta Altarriba a explicar-nos com funcionen totes les coses, els intríngulis de la UEA. Molt bon dia, Bet.
Molt bon dia, Jordi.
Com estàs?
Molt bé, i tu, com estàs?
Mira, fa fred.
No, avui no tant, eh?
Bueno, aquest dematí no estàvem a 1 sota 0, 1 i mig sota 0 a la baixada de la C15. Allà ja és Oden, allò, i escolta, tremendo, eh? I avui ens portes el convidat, ens portes el Jordi Tarragona.
Exacte, avui ens acompanya en Jordi Tarragona, que és llicenciat en Dret, PDD i PADE per IES, ha estat empresari i director general de diferents companyies durant més de 35 anys.
Ui.
I a més és expert en família empresària. Molt bon dia, Jordi, i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Bet. Jordi, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar avui en antena. I confio en poder repetir.
I tant que sí, tens les portes obertes.
Família empresària, això em sona discussions diàries a l'hora de dinar.
Això s'ha de sonar a fantàstic repte de conciliar dos interessos contraposats, els de l'empresa, que són crear riquesa, i el de la família, que és la felicitat dels seus integrants.
Mhm. No deien allò de que els avis creen les empreses, els fills les segueixen i els nets se les pateixen?
Molt bé, també diuen que del dicho al hecho hay un gran trecho. La realitat és que les empreses familiars duren més que les no familiars.
Ah, mira que bé.
Mira.
Això és un estudi del professor Josep Tàpies de l'IES, del 2015, em sembla que és, que demostra que la vida mitja de les empreses familiars és més llarga que la de les no familiars. Però què passa? La majoria d'empreses són familiars, per tant, la majoria de les que moren són familiars.
Són familiars.
I una es pensa que els familiars no viuen.
Mm. Jordi, has publicat 5 llibres al respecte de l'empresa familiar com a conseller expert i recentment acabes de publicar Empresa familiar con humor, no? Un llibre molt divertit en què s'apropa al lector al món empresarial de l'empresa familiar amb il·lustracions de J.L. Martín.
Caram, tu! Hosti!
Ah, és un bon il·lustrador.
Home, és un gran il·lustrador.
Un gran.
El pare de Quico Progre.
Sí, senyor, i tant. Exacte. I tant. Espectacular. Sí, sí, sí. Fantàstic, tu.
Molt bé.
Qui trobarem amb aquest llibre?
Bueno, jo diria, faré un primer acudit fàcil, que és dir que és el llibre més seriós que s'ha escrit sobre el tema.
Ah, mira que bé.
No? El llibre tracta 100 qüestions relacionades, moltes d'elles, amb les empreses en general i algunes amb les empreses familiars en concret. I cada qüestió està, a més, il·lustrada amb un acudit del José Luis Martín.
Déu-n'hi-do.
Molt xulo.
Espectacular, a més a més. Sí, sí.
A més, el pròleg del nou llibre, i també repescant el que comentàvem abans, exposes que la vida de l'empresa familiar no és fàcil. Per què?
Bé, el pròleg del llibre és el Josep Sánchez Llibre, de president de Foment.
Del Treball.
Per tant, la pregunta li tindries que adreçar amb ell més que a mi. No li vull fer un spoiler, per això em dir l'entrevisteu.
Que vinés un germà i que ens portin el Mejas, tu.
Exacte, conserves Dani, antic president de l'Espanyol, jo com a perica.
Ai, sí, és veritat. Ai, callem, deixem el tema.
No
entrem en aquest terreny, que amb el Jordi i jo no ens entenem.
Ja en parlem dimarts que ve, no pateixis.
Exacte.
El que sí diria jo és que el que sí són les empreses familiars és el més divertit que es pot fer amb la roba posada.
Hosti.
Perquè s'ajunten dos reptes, el de fer que el negoci funcioni i el de fer que la família s'integri i vulgui continuar amb el negoci. No? I són dos reptes molt importants perquè les empreses familiars són la base de l'economia. Són el 88% de les empreses catalanes, el 68% dels llocs de treball privats i el 68% del PIB.
Perdó un instant, faig una pregunta. Això és bo? Ho dic perquè a nivell econòmic, macroeconòmic, ho dic perquè molts llocs tenen multinacionals, moltes, i aquí tenim sobretot empreses petites, familiars.
Aquí, la majoria d'empreses són petites, aquí a tot arreu. No oblidem que tenim empreses familiars que són multinacionals,
sí,
molt grans.
Sí, Cava, sobretot.
Des d'Inditex, una empresa familiar,
sí.
Mercadona,
també.
Aquí a la Noia...
Parles d'Espanya, parles,
sí,
eh?
Sí, aquí a la Noia Baix Companys, no? És una empresa familiar, sí. I de petiteta.
No
té res.
No.
No. Per tant, associar empresa familiar a empresa petita també és un error.
Per tant, no? Hi ha moltes multinacionals també que són familiars
a
Espanya, parlo.
Bueno, és dir, podem tindre Fluidra, Uriac, Bonpreu, Mango, són empreses familiars d'aquí, de dimensió considerable.
Exacte. I ara comentaves, no, que la gran majoria de les empreses familiars també han de lluitar, igual que les no familiars, per la seva posició en el mercat. No? Quines oportunitats tenen en aquesta competència? Hem comentat els reptes, oportunitats?
Bueno, les oportunitats que tenen les empreses familiars són les mateixes que les empreses no familiars. El que té diferent empresa familiar poden ser les debilitats i les fortaleses. No? Les debilitats, ja aprofitaré per fer un anunci d'un dels meus llibres, que és Àngels i dimonis de la família empresària. Entre les debilitats tenim l'oblit de que el substantiu és empresa, la confusió de propietat i capacitat, l'adenització, la incomunicació, la desafecció de les cinc generacions, la improvisació o la soberbia. Però l'empresa familiar també té moltes fortaleses, no? que potser no tenen amb el mateix grau les empreses no familiars, com poden ser la més fàcil comunicació, els interessos compartits, la flexibilitat, la rapidesa amb la presa de decisions, la capacitat de sacrifici que una empresa no familiar pot tindre més difícil, i sobretot també la visió a llarg termini. L'empresa familiar pensa a nivell generacional, no a nivell trimestral com les que cotitzen en borsa.
A banda, parlaves també de la comunicació, però també hi ha un altre repte en el que es troben les empreses familiars i, de fet, en una conferència que ens vas fer aquí a l'Unió Empresarial de l'Anoia també vas parlar de molts exemples d'empresa familiar traslladat a les pel·lícules o a les sèries, no? I una d'elles, per exemple, és la Succession de Netflix, que no sé si, Jordi, l'has vist.
No l'he vist. Aquesta.
Doncs en aquesta sèrie ens deixa entreveure molts reptes que tenen les empreses familiars i una d'elles, doncs, com el seu propi nom indica, és la successió, no? Tu com a expert, en què t'has trobat en aquesta situació?
Bueno, primer deixem un breu comentari sobre la sèrie. Succession ajuda molt a pensar en l'empresa familiar amb la primera i segona temporada. A la tercera sembla que els ha anat als guionistes una miqueta l'olla, eh? Vull dir...
Home, s'ha de vendre, si no malament...
S'ha de vendre, però vull dir...
I a més seria molt avorrit si fos tot la vida real.
És a dir, com a exemple ja no serveix gaire. Bé, la Successió, jo prefereixo parlar de relleu, és sempre un repte a qualsevol empresa, també les no familiars. Canviar el directiu és un repte, el màxim directiu, o canviar els propietaris. Què passa a les empreses familiars? Que el repte és més important, sobretot a la primera generació. Bueno, més que més important, més difícil, sobretot a la primera generació. Per què? Perquè una empresa familiar, la permanència amb els càrrecs és més llarga. Per tant, hi ha menys relleus, hi ha menys experiència. Però és un tema clau. I hem de tindre en compte, quan planifiquem el relleu a l'empresa familiar perquè continuï sent familiar, que l'empresa ha de ser rendible, ha de tindre futur i que els continuadors han d'estar capacitats i han de tindre voluntat de continuar. No? Per això també torno a fer un anunci publicitari del meu primer llibre, Continua a vendre o tancar, no? Que aquesta és una qüestió que s'ha de plantejar tota empresa familiar com mínim un cop a cada generació, a planificar el relleu. Perquè continuar és una opció, no una obligació.
Sí?
Sí. Aquesta és la meva opinió.
Però ara sembla que sigui una obligació, sembla. Quasi el fill del nen i la nena tenen que seguir l'empresa, perquè si no els avis la van fer i...
Bueno, diguéssim, el concepte de llegat s'ha de tindre en compte, no? S'ha de valorar, però s'ha de valorar que hi hagi voluntat i capacitat. No? És a dir, potser ho va crear l'avi, ho manté el fill, però potser és un regal enverinat per la segona generació. Depèn del sector, depèn de...
Depèn, no?, del moment, també.
Del moment, de la capacitat.
També.
També.
A vegades és millor decisió vendre l'empresa per començar un negoci nou que continuar amb un negoci que no té futur.
Per més que el llegat o per més que t'hi sentis...
El llegat, el fundador que va tindre és emprenedoria. Per tant, el llegat no és aquella empresa. El bon llegat és la capacitat emprenedora que va originar un negoci i que potser ha de servir per reconvertir-lo o per canviar de negoci. Aquest és el llegat difícil. Aquesta capacitat emprenedora.
Un altre també factor clau de la família empresària també és la comunicació, no? Quins aspectes es poden millorar? Què t'hi trobes com a expert, conseller?
Vinga, la comunicació és el millor oli per les relacions entre les persones. Sempre que hi ha dues persones, en major o menor grau, en algun moment sorgirà algun conflicte, per diferència d'opinió, d'informació o de perspectiva. La mateixa cosa la veiem diferent des de diferent costat de la taula, perquè la veiem des de diferent angle. Vale? I llavors la comunicació és el millor oli, no? La millor mesura preventiva. I realment cap altra eina funciona sense comunicació. Per mirar la comunicació, molt fàcil de dir i més difícil de fer. Escoltar a l'altre. Fer preguntes humils. Ser capaç de posar-se al lloc de l'altre. No? I una cosa que jo faig amb les meves famílies empresàries clients és ajudar-los, quan és necessari, a crear espais de comunicació sincera perquè la família parli seriosament del negoci i del futur de la família empresària.
I això passa a la vida real? És encabat, quan venen a veure't i et diuen això i tu els expliques el que hi ha, et creuen? Però són dues visions diferents, evidentment.
Diguéssim, m'escolten i decideixen el que fan, no? Perquè més important, la família és, amb l'extern, ens ha d'escoltar, però és la família la que té que decidir, perquè és la família la que viu amb les conseqüències Clar. De les seves decisions. La meva funció és com la mainadera amb un part, ajudar, però qui té els dolors del part i es queda amb la criatura, no sóc jo, és la família.
Sí, clar, el consultor el que fa és explicar, veure els remeis que s'han de fer servir perquè la cosa funcioni, però encabat, qui ho han de tirar endavant són ells perquè el consultor ja no hi és, sinó que et facin soci.
Diuen aquella acudida que el consultor és aquella persona que et demana el teu rellotge per dir-te quina hora és. No? És a dir, el que podem fer moltes vegades, per donar un toc d'humor com amb el llibre, el que podem fer moltes vegades és ajudar la família a que sigui conscient de la seva situació, de la informació que ella té i de la perspectiva que ha de tindre.
Bueno, veus, escolta, ens hem fet aquí un speech espectacular, sobretot al final, que s'ha d'acabar, tots els speech s'han d'acabar a la mar de bé amb un colofó. Ens ho ha fet el Jordi Tarragona. Se'ns acaba el temps, ja no en tenim més ja. Per tant, et direm adéu-siau. Digue'm què m'hagis de dir.
No vull acabar sense recordar que els drets d'autor de Empresa Familiar con Humor estan cedits a l'ONG Manos Unides.
Ah, molt bé. Estupendo. Molt bé, perfecte. Perfecte. Per tant, cada vegada que comprem el llibre, tindrem allà...
El 10%, que són els drets d'autor,
que l'ha cedit a l'ONG.
Van cedits a Manos Unides.
Doncs mira, una bona manera d'acabar també i veure que també les empreses que fan també poden ser... deixar les coses a la beneficència. Gràcies, amics. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.